El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Som aquí al matí de Catalunya Ràdio, en ple Mobile World Congress, i nosaltres ho volem celebrar fent una mirada al present i al passat. D'on venim? Per què aquest país en aquests moments és la capital del mòbil? Doncs ho entendreu molt bé després de l'entrevista que farem ara. Després anirem al Mobile, allà hi tenim en Roger Escapa, amb l'Albert Cuesta i en Genís Roca, però aquí al meu costat avui tinc en Joan Major. Bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
I per què és Joan Major aquí? Doncs mira, primera cosa, per felicitar-lo, perquè ahir va rebre la medalla d'or, la quarta medalla d'or de l'associació Ametic, a dins del Mobile World Congress. Què és Ametic? Perquè us situeu, és l'associació multisectorial de totes les empreses de l'electrònica, de les tecnologies de la informació i de la comunicació i de les telecomunicacions i continguts digitals. Què han decidit que Joan Major mereix aquesta medalla d'or? Sabeu per què? Doncs perquè aquest home que tinc aquí al meu costat, que molts coneixeu perquè va ser ministre d'Indústria, perquè va ser director general d'aquesta casa, perquè ha ocupat responsabilitats, als anys 60 va ser responsable, juntament amb d'altres companys, que es fabriqués el primer, podríem dir, els primers ordinadors, Joan Major, electrònics aquí, no?
Sí, 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 el 65, 66, ara no me'n recordo exactament, van fabricar els primers ordinadors, no els primers fabricats a Espanya. El que és important és els primers dissenyats.
Dissenyats aquí.
I fabricats.
Telesincro, l'any 66, va crear l'ordinador Factor P.
Factor P.
Factor P, inspirat en una màquina de Philips.
Sí.
I fèieu factures.
A veure...
Explica-ho això, perquè és que ara ens sembla...
Factor P, sí. Em vam dir P perquè era el primer.
O sigui, factor primer.
El primer que fèiem. Llavors, en aquella època hi havia els grans ordinadors d'IBM, sí, que feien coses bastant sofisticades, i en les empreses, els temes administratius, com fer factures, fer nòmines...
Automatitzar això tan pesat.
Es podia automatitzar.
Clar.
I ho vam automatitzar a través d'una cosa que en podríem dir un ordenador, i la veritat és que era un ordenador perquè era el mateix principi, però que era, diguem-ne, un element encara bastant... molt pràctic, sí. Exactament, molt pràctic.
O sigui, resolíem un problema.
Resolíem un problema i el resolíem a través del mateix camí que es feien els ordinadors, que era amb una unitat de càlcul, amb el que després n'hem dit la unitat central, sí, dels ordinadors... Sí. Amb un programa, igual que després hi ha... El que passa és que els programes no eren igual que els ordinadors, eren uns programes cablejats, que en dèiem. Una part important de l'empresa eren senyores que teixien.
Ens ha enviat en Joan Major un article deliciós, que hi ha fotografies antigues, on es veu, evidentment, aquest procés, i, com diu ell, es veuen unes noies treballant, teixint les memòries dels programes.
Les memòries i els programes, el qual vol dir que la màquina no podia canviar de programa. Perquè per canviar havies de treure una placa i teixir unes altres, diguem-ne, uns altres conductes a través dels quals anaven fent les operacions.
I això va evolucionar, van fer, després del factor P,
després,
van passar al factor Q.
Cada any anàvem canviant perquè anàvem millorant l'ordinador i el salt fortíssim va ser l'S.
L'S és, d'alguna manera, la creació d'un disc dur, no, Joan?
L'S ja era un ordinador amb tot el que ara tenen els ordinadors, amb molta menys escala, però era exactament un ordinador. Aquest es va dissenyar absolutament tot a Barcelona, aquí, molt a la vora d'aquí. Hi havia... jo això ho dic de seguida, no els vaig dissenyar jo.
Ja, jo no era un equip, hi havia enginyers.
Jo no era el savi. Jo, diguem-ne, era una mica l'empresari, el president de l'empresa, allò, però la sort meva va ser trobar un grup de persones encapçalades per un enginyer que es diu, perquè es viu Jordi Vidal,
sí,
que són els que van fer la concepció del Factor S, van fer un programa, un llenguatge de programació, que no existia enlloc llenguatges de programació, i es va fer aquest llenguatge de programació aquí, i a partir d'aquí, doncs, tots aquells ordinadors no importants, perquè quan un IBM podia valdre en aquella època bastants milions de pessetes, el nostre valia un milió.
A veure, va ser l'ordinador als anys 70 més venut a Espanya durant 2 anys, sí. Aquest, el factor S, costava, 100, jo tinc aquí apuntat, 165.000 pessetes al 1975. Això serien uns 10.000 euros actuals.
Sí.
Més o menys.
Sí, ara no me'n recordo.
És a dir, que les empreses petites els hi solucionaven un munt de problemes. Comptabilitats, no? Factures...
Sí, sí.
Tot això. És per això que hi ha hagut aquest reconeixement, no només per això, sinó perquè entenguem d'on venen les persones. En Joan Majó té una etapa llarguíssima vinculada a la comunicació i a la tecnologia. És autor d'un munt de llibres, un dels quals l'any 97, Xips, Cables i Poder, quan ell va veure ja que el cablejat, el cable, el digital, el món digital acabaria sent protagonista, no? I era protagonista ja de com ens comunicàvem i de com funcionava l'audiovisual i de quin seria el futur,
però,
no?
Fixa-t'hi que de vegades ens pregunten què és el que ha passat important. Jo diria que el que ha passat important és que han confluït dues coses al llarg d'aquests anys de canvi, que són, per una banda, la digitalització. Que què vol dir? Que el fet de digitalitzar és la capacitat de posar en forma de números qualsevol cosa. Aquesta conversa que tu i jo estem tenint
s'està
transmetent en forma de zeros i uns. En forma de zeros i uns. Llavors, el descobriment del transistor, que és un element que pot estar en posició 0 o en posició 1, i que, per tant, elèctricament tu el pots apagar o encendre, per dir-ho així, és un interruptor, però un interruptor automàtic i a nivell de microelectrònica, fa que els zeros i els uns es puguin guardar i es puguin transmetre. Quan en això li afegeixes la capacitat, jo en diria, de, no de digitalitzar, sinó de la connectivitat,
sí,
en tot el món, la transmissió per cable, la transmissió per ones, el traspàs d'un allò, fa que qualsevol cosa que es pugui digitalitzar pot estar amagatzemada allà on vulguis, es pot enviar allà on vulguis, de forma instantània, pràcticament, i per tant això ha canviat el món. Això és la segona de les... I això en aquells moments ja es començava a veure, per dir-ho així, no?
Atenció, perquè en Joan Majó va ser director general d'Electrònica i Informàtica. Electrònica i Informàtica. Del 1979 al 1983. Clar, ara un director general d'Electrònica i Informàtica no té molt sentit, però en aquella època que estàveu a dins de, en aquest cas, amb un govern de Felipe González, això era?
Sí, el primer govern, tu has dit, del 79 al 83, no. Del 83 al 84. El 79 al 83 vaig ser alcalde.
Del 83 al 85.
Vaig ser alcalde de Mataró.
Ah, exacte.
Del 79
al 83 alcalde de Mataró. Exacte.
I llavors d'allà vaig anar al Ministeri.
I d'allà al Ministeri, clar, aleshores d'allà vas passar a ser el Ministeri d'Indústria, no?
Sí, vaig començar de director general d'Electrònica i la veritat és que hi vaig anar perquè era el meu.
Perquè era això.
És a dir, si m'haguessin dit si volia anar a director general de pesca, hagués dit que no, m'entens? Sí. Vull dir, sempre he dit que els càrrecs polítics que he tingut són càrrecs polítics que he acceptat perquè em permetien desenvolupar el que eren les coses que jo crec que jo coneixia i amb les que podia fer una cosa. La política per la política, en el sentit estricte de dir, no, és que jo, que em donin la conselleria que vulguis, sí, allò, no, vull dir, m'agrada haver fet una cosa que he fet en el sector privat i llavors continuar-la en el sector públic per la necessitat, precisament, de promoure des del sector públic aquestes coses que em semblava que eren bones pel país, però que les havien de fer les empreses privades.
I d'aquí va... Ell sempre fa la broma de dir que va esdevenir ministre d'Indústria en el seu moment de manera accidental gràcies a la Preissler. Però sí, això ho has d'explicar, perquè, clar, la gent que ens estigui sentint ara dirà, per què ho diu això?
No, jo vaig ser ministre gràcies a la Isabel Preissler, diguem-ho així. A veure, la cosa és molt senzilla. Jo estava de director general del Ministeri d'Indústria, sí, el ministre d'Indústria era el Carlos Solchaga, i en el Ministeri d'Hisenda hi havia el Miguel Boyer.
Sí.
I jo era més amic del Boyer que del Solchaga, perquè el Solchaga no el coneixia massa, en canvi el Boyer ja el coneixia de l'època en què jo tenia l'empresa, no? I perquè ell estava a l'INI.
Sí.
I en un moment donat...
A
l'Institut Nacional. I en un moment donat, no detallo massa, però el Miguel Boyer es va enamorar de l'Isabel Presley.
Sí, aquestes coses que passen a la vida.
Es van ajuntar i el Felipe González no li va semblar bé que hi hagués un ministre, diguem-ne, en aquestes circumstàncies, i jo no sé quines van ser les seves converses, i ni m'hi fico.
Però va deixar el govern.
El Miguel Boyer va deixar el govern, el Felipe González li va dir al Carlos Solchaga que anés a fer de ministre d'Hisenda, i a mi, com ja sabia i ens coneixíem també, i em va dir que fes de ministre d'Indústria.
I aquesta és una història llarga, perquè després, evidentment, en Joan Majó ha estat al capdavant d'empreses importants en el món de l'electrònica, precisament. A Olivetti, no?
Sí, vaig. El que passa és que vaig ser molt poc temps, això, perquè em van demanar... Vaig ser president d'Olivetti a Espanya un temps, però ràpidament va ser l'època en què, com que jo havia tingut com a ministre bastants contactes amb la Unió Europea, en l'època en què estàvem entrant a la Unió Europea, i vaig tenir molts contactes amb el gabinet de Delors, i amb el propi Delors, sí, i amb tot allò, llavors em van oferir anar a la Comissió Europea precisament altra vegada en aquestes mateixes coses, a les telecomunicacions, a la informàtica, a la televisió, s'hi va afegir en aquell moment, i per tant vaig ser present allà quan vàrem fer la liberalització de les telecomunicacions, quan vam fer la televisió digital, quan vam fer la telefonia mòbil, és a dir, totes aquestes coses que després han sigut les cares. Tenim
de les cares estem parlant.
Exactament.
De fet, en aquella època vau recomanar que els estats membres de la Unió Europea invertissin un 3% del PIB en recerca.
Sí.
És aquesta època en què...
Això va ser fruit d'un informe que varen fer un grup d'experts, allà en deien informe d'un grup d'experts, que precisament aquest em va tocar presidir, altres vaig participar però no vaig presidir, aquest el vaig presidir jo, i vam dir, escolteu, mentre la Unió Europea i els estats de la Unió Europea no inverteixin un 3% en recerca, un 3% del PIB, sempre els japonesos ens aniran per davant i els americans ens aniran per davant, no? I la veritat és que aquesta és una cosa que es va convertir en una xifra màgica, això del 3%, que alguns països han aconseguit, que el cas nostre, ni Espanya ni Catalunya,
encara no estem
molt lluny. Però
Joan Majó, ara, quan et llegim reflexions sobre el que està passant en aquesta etapa, on ja parlem de l'època de la metadata, de que tenim dades per tot arreu, que ens arriba informació per tot arreu, tu estàs alertant del perill, no? Perquè estem progressant molt ràpidament en la connectivitat, en com es traslladen les dades, però tampoc estem preparats per fer els filtratges de rigor que exigeix aquest...
Deixa-m'ho dir, perquè això és una cosa que la tinc molt present. Jo he tingut, primer, un fort impuls, perquè estic convençut que el progrés de la humanitat ve d'anar adquirint cada vegada més coneixements i de ser capaços de que aquests coneixements convertir-los no en diners, sinó en benestar. Llavors, això és el que jo en dic, la tecnologia. La tecnologia és aplicar el coneixement a les coses que siguin útils per la gent i que, per tant, els millorin el benestar. Ara bé, la tecnologia té tres perills. Té tres perills claríssims. Un, que no sapiguem, diguem-ne, aprofitar les oportunitats que dona les noves tecnologies. Dos, que no sapiguem preveure els perills que tenen les noves tecnologies. I tres, que d'això la gent no se'n dona tant compte, que no sapiguem aprofitar aquestes oportunitats i que quan les sapiguem aprofitar ho fem de tal manera que no beneficiïn a tothom, sinó només en una part. I llavors, una mica la meva entrada en política era, a part d'altres raons, era una mica de dir... Creem tecnologia, però fem que hi hagi des del món polític una atenció en aquests tres perills. No, millor dir, aprofitar les oportunitats, evitar els inconvenients de la tecnologia i em assegurar que les oportunitats són compartides i no se les queden només uns quants, que és el que està passant.
Clar, aquest capitalisme depredador que va per lliure, podríem dir...
Acaparador,
no? Que al final tens la sensació que ni la socialdemocràcia... Tu sempre has estat implicat
en temes socials,
no? No acaba de poder establir mecanismes de control dels límits que el mercat posa en aquesta
tecnologia. Jo he sigut sempre partidari del mercat lliure, no del mercat planificat, com era la Unió Soviètica, però d'un mercat lliure, però adequadament regulat. Uh-huh. I la regulació vol dir això que dèiem, per una banda, que eviti l'explotació i, per altra banda, que reparteixi els fruits bons de la competència i de tot això, no? I la veritat és que amb això hem anat endarrere durant les dues últimes dècades, des de finals dels 90, des dels 90. És a dir, cada vegada en el PIB dels països europeus, cada vegada creixen més les rendes del capital i baixen les rendes del treball. I això vol dir que cada vegada és un món més desigual.
Aquests dies que tenim el Mobile World Congress, segur, tu vas assistir en el sopar d'arrencada?
No, la veritat és que no. Jo vaig assistir a un sopar ahir, en el mateix lloc, al Palau de la Música, per això que deies de la reunió de la Metic amb la que em donaven.
Amb el lliurament de la medalla d'or. T'hem felicitat i ho tornem a fer, però inevitablement tenir el mobile aquí amb tot el que això implica, i ara ho viurem, perquè de seguida connectarem amb ells. Tens la sensació que sí, som la capital del mòbil, però al final a la gent el que li arriba és el soroll polític. Joan Majó, no t'haguessis pensat mai que viuries una situació de tant conflicte com la que estem vivint?
Jo us escoltava fa una estona des de venint cap aquí a la vostra tertúlia que fèieu. A mi m'està creant una sensació de desconcert, la situació actual, de desconcert. I ahir en el sopar els hi deia, els que estaven, les 200 persones que estàvem allà reunides, i li deia, no vull parlar de la situació política, primer perquè crec que en la nostra reunió no hem de parlar de la situació política, però segon, perquè és que em costaria molt fer una anàlisi. Potser perquè sóc enginyer i, per tant, tinc unes mentalitats més, una mica més cartesianes, una mica més allò de les coses blanques són blanques i les coses negres són negres. I per convertir una cosa blanca en una cosa negra el que has de fer és pintar, i per convertir una cosa negra en una, allò, és treure, és fregar, no? I llavors, el moment actual el que estem passant a Catalunya i, per tant, a Espanya, és un moment, per mi, de desconcert.
És per això que Joan Majó, després dels fets de l'1 d'octubre i de tot el que va venir després, del 155, etc., va decidir posar final a la seva etapa en el Partit Socialista amb una carta molt amable que avui, quan la rellegíem documentant-nos, deies, escolta, fins aquí he arribat, jo no entenc el que està fent el PSOE a Madrid, per tant, no vull continuar vinculant, i li deies a Miquel Iceta, algun dia parlarem. Has pogut parlar amb Miquel Iceta?
Sí, diverses vegades. No hi ha hagut cap trencament personal. Jo això, a més, ho tinc molt clar. Una cosa és la política i una altra cosa són les amistats. Jo sóc molt amic de molta gent, d'altres partits, inclús per discutir o per d'allò, i evidentment, tant amb el Miquel Iceta com amb la gran majoria de les persones amb les que jo he tingut relació aquests anys en el Partit Socialista, segueixo tenint la mateixa relació, però i ho dic amb molta claretat, jo vaig ser del PSC, primer perquè vaig ser del reagrupament d'en Josep Pallach, i per què vaig ser del reagrupament del Josep Pallach? Perquè complia aquestes condicions que us deia jo abans, que era, primer, que estava a favor del progrés, segon, que estava a favor de la redistribució i la regulació, és a dir, de que hi hagués justícia social a part de progrés, i tercer, una cosa que no hem parlat fins ara, que era clarament un partit catalanista. Quan ens vam ajuntar el reagrupament, el partit d'en Joan Reventós i del Raimon Obiols i també el PSOE d'aquí de Catalunya, aquell nou PSC conservava aquest caràcter socialdemòcrata i era un partit catalanista, no independentista. Jo no ho he sigut mai d'independentista, no. Però era clarament catalanista. Llavors, aquesta situació de fa mig any a mi em va decebre molt que l'actitud del PSOE davant del tema català fos recolzar en el PP amb el tema del 155 i el PSC no se separés, cosa que havia fet amb altres coses anteriors que em van agradar molt, m'entens? I, bueno, doncs, sense cap drama i sense cap problema i molt menys de tipus personal, vaig dir, doncs, mireu, ara jo això no ho veig clar.
Avui ens preguntàvem per què, En aquests moments la situació entre Catalunya i Espanya és d'una judicialització i evidentment de repressió de l'independentisme des de molts punts de vista, no? I Frans Timmermans deia, el vicepresident de la Comissió Europea, deia, no, Espanya ja ens ha admès l'error d'haver utilitzat la violència, cosa que no han fet en públic, però ho deuen haver fet en privat, entenc jo, no? Perquè aquí no ho hem sentit.
No en tinc ni idea. No
ho sabem. Per què no hi ha un lideratge alternatiu a Espanya per solucionar políticament el conflicte amb Catalunya en un moment de tanta dificultat?
Aquest conflicte, la situació a la que ha arribat aquest conflicte que expliques, és un fracàs total de la política. Vol dir que la política ha fracassat? Per tant, ens ho hem de fer mirar tots. I ho dic també ben clar, eh? Vull dir, jo des d'aquí estic molt més a prop i molt més a la vora i molt més convençut de les coses doncs, que ens passen a casa nostra que no pas de la visió que tenen a Espanya. Però els errors estan en les dues parts, eh? I veritablement això ens està portant a un fracàs. I totes aquestes coses que estem fent ara no sé si ens faran sortir d'aquesta situació. Jo crec que uns i altres, els d'allà, però també una mica els d'aquí, hem de revisar la situació.
Excessiva confiança en les institucions europees, Joan Majó, per la seva experiència allà?
Jo els hi deia, no espereu d'Europa allò que us fa il·lusió. Per què? Perquè entre que Europa és un club d'estats, i per tant, en principi, el que ha de fer la Unió Europea és estar al costat dels estats, que són els seus socis, a més, si per una banda i per l'altra es fan errors, els errors dels estats no els miraran tant, però els errors nostres sí. I una mica el que ha passat és això, eh?
Joan Majó, ens plau molt que ens hagis acompanyat. Són 11:15, ara anirem cap al Mobile passant per Renfe, perquè t'he de dir que torna a haver-hi embolics. Hi ha un tren, una línia que ha caigut la tensió, retards de 45 minuts a 3 línies i 300 persones amb dificultats, ara hi anirem. Però Joan Majó, moltíssimes gràcies, moltes felicitats per aquesta medalla d'or.
Moltes gràcies.
Ha sigut molt interessant veure el contrast dels anys 60, ara el 2018, que volen operar ja genolls a distància. Ara en parlarem.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas. Catalunya Ràdio.